Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Decideix la mesa, la presidència del Parlament, donar rellevància política a uns determinats temes i a uns determinats col·lectius i no a uns altres.
Però no sempre es permet intervenir en el
procés.
Intervenir en una comissió...
És molt excepcional.
Això és excepcional,
però està previst.
El Parlament, perdona, tens raó, i a més va ser una resolució de la mesa.
Exacte.
Per tant, escolta'm, van estar tots d'acord. Estupendo, encara pitjor. Perquè, escolta'm, el Parlament té uns organismes, té unes formes institucionals de funcionar, que són les comissions, a les quals n'hi ha una d'agricultura, a la qual es pot parlar d'aquest tema, i ells poden exposar-se. A més, et diré una cosa. Que et donin 4 minuts per explicar quina és la problemàtica del món pagès és ridícul. Jo crec que els primers que havien d'haver dit, ells, escolti, en 4 minuts aquí no hi ha ni per començar. Ningú pot explicar el que està passant al món de la pagesia en 4 minuts, i més quan se'ls havien de repartir, crec, amb 3 o 4 portaveus diferents. Tot això és una miqueta... A mi, saps què m'emprenya d'aquesta història, Ferran? És aquest postureig. Escolta, no, tu parlaves d'una cosa, jo que sóc de pagès, i per tant encara em molesta especialment. No, és que venen aquí, la gent es fa fotos amb els tractors. Escolta'm, què cony és això de fer-se fotos amb els tractors? Això, perdona'm, no volen aquesta gent condescendència. El que volen és que resolguin el problema. Com que són, mira, fan gràcia,
ja
perquè venen aquí...
Escolta'm, jo tinc amics pagesos que es van sentir com mascotes.
Ja estem al cap del
carrer. No són mascotes.
I ahir és una mica aquesta mateixa línia. Diuen, escolta'm, com que la gent hi està molt a favor i són simpàtics i venen amb els tractors, que és una cosa molt xula, que porten rodes molt grosses, doncs irem al Parlament i podran parlar. No és això com funcionen les coses.
Aviam.
Les coses funcionen...
La política cau amb això.
D'acord, però jo no hi estic d'acord.
Melero, Anna i Mònica.
No, home,
estic molt autoritzat per parlar d'això, però per mi el camp és aquell lloc on els pollastres corren crus, no sé gaire cosa més, però la veritat és que sembla tot això sembla una mica de paternalisme urbanita, no li deixarem fer als advocats ni als sanitaris, ni als ensenyats, ni als periodistes, però home, els pagesos, sí, pobrets i tal, i ens farem un selfie tots. Vull dir que si jo fos pagès, més aviat m'emprenyaria, no ho veuria com un privilegi, sinó com un símptoma de condescendència paternalista.
És paternalisme, totalment.
Doncs estem d'acord.
No, en absolut. És a dir, els metges, quan volen fer vaga i volen fer sentir les seves reivindicacions, fan vaga, tanquen els caps i, evidentment, tothom s'esbalota. Els advocats, si deixeu d'anar un dia a fer judicis, o els jutges, tu mateix. En canvi, els pagesos no tenen altra plataforma que no sigui anar als carrers, perquè si ells fan vaga de no fer productes, també són ells els principals perjudicats.
No estem parlant d'això, Anna?
No, estem parlant de si ells tenen possibilitat de parlar amb el Parlament. Només faltaria.
No,
el ple del Parlament monogràfic, sí.
El faristol del Parlament.
El faristol, jo crec que s'hauria de fer més d'aquests monogràfics i s'haurien de transmetre en prime time en lloc de fer en prime time altres coses.
Però llavors no critiquis que hi vagi el Tito Álvarez.
No, jo no critico res. S'hauria de fer monogràfics de la pagesia, de la sanitat, de l'educació
i del taxi.
De tot. I del taxi, si convé. Però, evidentment, el taxi és un sector molt petit que aporta al PIB de Catalunya, doncs, i deu aportar el que deu aportar, no sé, hi haurà el tant per cent, i és un servei. La pagesia no és un servei. La pagesia és la base del reequilibri territorial que tots els polítics omplen la boca.
I els polítics els triem perquè prioritzin, Anna. Aquestes...
Només faltaria que després d'anys de crisi, clar, amb un molt poc protagonisme al Parlament de Catalunya, es va fer un monogràfic, em sembla que era el 2010, sí, i que no va servir absolutament per a res, un moment en què o es caixa o faixa, o es canvien els mecanismes, o s'ajuda la petita i la mitjana pagesia i ramaderia, evidentment, i pesca, o tots en banorris i queden en mans de grans propietaris. Aquest és un tema molt important. Després farem monogràfics del repoblament rural,
Jo crec que amb la intervenció d'ahir al faristol no s'avancen tots aquests problemes que tu dius que arrossega la pagesia, que tots compartim i que tots hi estem a favor. Jo crec que aquesta empatia que diu el Ferran, que s'ha generat a la societat, els polítics també l'aprofiten.
Però és que la intervenció dels pagesos
no
arregla res.
És
anecdòtica i és, jo crec, amb bona intenció,
i la resta dels minuts que van estar parlant els diputats, anecdòtica?
Per donar-los visibilitat, no, la dels diputats. Home. No és anecdòtica, perquè els diputats diputats són els que han de fer el debat, els que han de prendre decisions. Han presentat un seguit de resolucions que es votaran demà al Parlament, i aquestes resolucions, doncs, han d'obligar al govern a fer canvis i a intentar que faci canvis al govern espanyol.
A mi no em molesta,
però és injust, crec, i discrepo amb el que deia la Mònica, pretendre que la intervenció dels pagesos pugui o hagi de resoldre alguna cosa. Jo crec que senzillament és un reconeixement. És un reconeixement que a mi no em sembla malament, i que hem vist com al Parlament de Catalunya s'han fet actes d'aquest tipus, s'han modificat ordres del dia, s'han fet plens extraordinari, per políticament, perquè és una decisió política, i perquè que hi hagi una mesa del Parlament amb una majoria o una altra, un Parlament amb una majoria o una altra, una presidència o una altra, és evident que té efectes, són decisions polítiques per donar visibilitat a determinades reivindicacions i col·lectius. No em sembla malament, però no diem però és que no valdrà per res que els pagesos surtin allà i parli 4
ja
minuts. Home, és evident que no servirà per res que parlin 4 minuts els pagesos. Se'ls dona visibilitat. El que hem d'esperar i el que hem d'exigir és la feina dels diputats.
Ja, si els dona visibilitat i pot fer arribar a entendre a la gent, si realment la gent s'ho escolta, la importància que té pel món rural, pel despoblament, per l'economia, la importància que té el sector primari de Lleida, el de Lleida i de Catalunya, en general, de l'Ebre, de Girona.
Però això no ho estem discutint.
És aquesta, doncs, discutim.
Home, estem discutint si el lloc on s'ha de traslladar aquesta discussió és amb la intervenció dels protagonistes i els principals afectats al ple del Parlament de Catalunya. I amb,
doncs per mi,
la meva sensació és que això té un punt de paternalisme, sí, i que amb altres col·lectius no es fa. Perquè per aquesta mateixa raó podries fer-ho amb els professionals sanitaris.
Sí. Escolta, el que importa del ple del Parlament. El conseller Mascort acaba de dir que en els propers 15 dies es modificarà el pla de sequera que es va aprovar l'any 2020 per flexibilitzar les restriccions. Al final, qui pren la decisió és el Parlament de Catalunya amb unes majories polítiques i el govern. I això és el que ens ha d'importar. Que se li ha donat visibilitat a aquest col·lectiu perquè els pagesos doncs generen un corrent de comprensió i de simpatia. Bueno, doncs si diguem-ne, si això us sembla una collonada o us sembla una cosa woke, com diuen alguns, a mi no m'ho sembla, però doncs que hi hagi unes altres majories polítiques al Parlament de Catalunya i que donguin visibilitat a uns altres col·lectius, o no deixin tenir rellevància i presència pública al Parlament de Catalunya a ningú que no siguin dels 135 diputats.
No, exacte. Jo penso que això, aquests monogràfics s'haurien de fer de molts altres temes, perquè hi ha coses que, si no en parlem als periodistes, a les tertúlies o als mitjans de comunicació en general, no, arriben sesgades absolutament a l'opinió pública. Però, i aquests debats del Parlament amb...
Però hi ha comissions. Hi ha les comissions.
Sí, home, però les comissions no les escolten.
Jo crec que no estem qüestionant que es facin monogràfics al Parlament. El que posava el Jordi sobre la taula no era si havien d'anar o no al faristol del ple del Parlament. És diferent una comissió que no està al faristol. És a dir, no qüestionem el contingut o que el tema vagi a una comissió del Parlament. El que preguntava el Jordi era si trobàvem normal o ens havia sorprès que compareguessin al faristol de l'hemicicle.
Ja, doncs jo ho faria de forma periòdica i no amb aquest tema, sinó amb d'altres que ens arriben sesgats absolutament a l'opinió pública. I a mi m'agrada sentir els protagonistes de les coses per entendre-ho.
Però és que estan donant voltes sobre el mateix eix, perquè un parla de... És a dir, l'Anna, és a dir, els sentir-los els podem sentir en una sala al costat.
No, però fem un sistema assembleari, que és, escolta, en què allà, bueno, ens reunim tots i comencem a aixecar la mà cada vegada. Això no funciona així, el sistema no és aquest. El sistema del ple del Parlament...
Doncs canvia el sistema, que ja ens faria...
Ah, val, això és una altra cosa.
Però a mi, de veritat, torno per mi al punt neuràlgic d'aquest tema. Per què es fa amb el món de la pagesia i no es fa amb altres col·lectius? I jo crec, sincerament, i aquí ells, com sembla que deia el Xavier, que haurien d'estar emprenyats, és perquè punt de paternalisme en el qual, bueno, aquests tios que són homes, escolta, que venen...
El mateix que amb els metges, que en canvi, per exemple, no hi és amb els mestres...
Que els metges s'hi fan vagues, la repercussió és molt més important que la que s'hi fan vagues pagesos.
Molt més important que tallar la Nacional 2 i la A7 que connecta amb Europa? quatre dies seguits.
Serà
quatre dies seguits,
una molèstia, però no t'arribarà el missatge de per què tallen la carretera. En canvi,
no arriba el missatge, Anna, per la mort de Déu, com que no
sé. Sí, eh? No, si no, ara
durant quatre dies. Quatre dies, tu, que l'autopista tallada i tot la mercat,
però en tot cas,
el trànsit comercial amb Europa tallat.
En tot cas, em sembla que més rellevant de si han parlat quatre minuts o no els pagesos al Parlament, que em sembla una anècdota, l'important seria que estiguéssim parlant de quina és la posició del govern català i del govern espanyol en els acords de la Unió Europea amb tercers països per importar, què s'ha de fer amb el pla de sequera, si s'ha de flexibilitzar o no, i si no tenim aigua perquè l'aigua, la pagesia gasta la majoria d'aigua, què hem de fer, si hem de portar l'aigua en vaixell, si què hem de fer, que, per què hem de desburocratitzar, vol dir que abans hem burocratitzat innecessàriament. Aquests haurien de ser els debats.
10 i 10, un segon, sisplau, que ara tornem i aviam si parlem amb, i comencem a parlar de l'11M i amb Javier Gómez Bermúdez.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Plats nostrats de mar i muntanya. Arriba la mostra gastronòmica dels Ranxets, la cuina de Torredembarra. Diumenge 10 de març, al migdia, als jardins de Cal Bofill, vine a tastar els Ranxets. Amb música, tallers infantils i show cookings. Tapa i beguda per 5 euros. Més informació a turismetorredembarra.cat.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Nen, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
El Mago Junque presenta per primera vegada a Barcelona Hangar 52. Un espectacle únic per a tota la família. Del 23 al 26 de maig al Teatre Tívoli. Entrades a junque.es.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
El 9 i el 10 de març, vine a la 44a Fira de l'Arbre i el Medi Ambient de Mataró i descobreix pràctiques sostenibles, productes ecològics i molt més.
Viu un cap de setmana en família.
T'esperem al Parc Central amb plantes, activitats infantils, food trucks, actuacions i tallers.
Et convidem a ser part del canvi. Organitza Semper Vivens Mataró. Segueix-nos a Instagram.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Ja és aquí el musical de Los Chicos del Coro. No et perdis l'emoció feta musical al Teatre Tívoli.
Adaptació de l'èxit del cinema francès amb la millor banda sonora en directe.
Deixa't endur per la història, les veus i la il·lusió d'aquest espectacle.
T'esperem al Teatre Tívoli. Entres a balanyanviu.com.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
El per què de tot plegat.
Pràcticament un quart d'onze del matí. El dilluns que ve farà 20 anys, serà el 20è aniversari de l'11M, els atemptats de Totxa, la matança terrorista més bèstia de la història d'Espanya i d'Europa. 193 morts i més de 1.000 ferits. El jutge que va presidir el Tribunal de l'Audiència Nacional 3 anys després i va ser l'encarregat de jutjar els responsables de l'11M era Javier Gómez Bermúdez. Javier Gómez Bermúdez, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
Creo que tengo alguna persona por aquí cerca mío que conoce a Javier Gómez Bermúdez. Se llama Javier Melero.
Sí, hombre, claro.
¿Qué tal,
hola, Javier?
Javier,
¿qué tal?
Buenos días.
Encantado de saludarte.
Igualmente, ¿cómo estás?
Bien, bien.
20 años después ya. ¿Hay algo que aún no sepamos sobre el 11M?
Bueno, es la pregunta recurrente.
No soy muy original.
No, quiero decir que recurrente por las víctimas, por todo el mundo. Bueno, vamos a ver, en un delito, del tipo que sea, ahí está Javier, puede ser un robo, puede ser una estafa, puede ser una violación. Nunca se sabe el 100% de lo que ha ocurrido en la realidad. Pero porque hay factores tangenciales, adicionales, que tampoco tienen mayor interés para el proceso, es decir, no son objeto de la investigación. En este caso, quizás la gran duda que se sembraba es el autor intelectual. Bueno, el mayor experto, uno de los mayores expertos en seguridad de España, Fernando Reinares, después de estar investigando años y años, con servicios de inteligencia fuente, lanza la hipótesis de que era Ahmed Hatzici el ideólogo. Hatzici era un viejo yihadista conocido de la policía y de los juzgados españoles, que muere en 2005. Por lo tanto, supuesto que fuera Hatzici, que yo no lo creo, pero así sí, tampoco podemos hacer nada, es decir, no hay ningún fleco importante que se haya quedado.
¿Recuerda usted que hacía ese 11 de marzo por la mañana?
Sí, porque soy bastante rutinario. Yo me levanto temprano y me pongo a afeitarme, me afeito tomándome un café y oyendo la radio, siempre. Oyendo las noticias, oyendo las tertulias, lo que haya en ese momento. Y saltó la noticia. Al principio pensábamos que era un atentado importante, pero no de esa magnitud. Pensábamos que podían ser, 20, 30 fallecidos. Aceleré y me marché rápidamente a la Audiencia Nacional, donde estaban prácticamente todos los compañeros.
Ese día y los siguientes del gobierno de José María Aznar señalaba a ETA. ¿Usted cuándo tuvo claro que ETA no tenía nada que ver con este atentado?
Yo creo que el 95%, yo diría que todos los jueces de la Audiencia Nacional tuvimos claro que ETA no tenía nada que ver con los atentados, más o menos al final de la mañana de ese mismo día 11.
Yo recuerdo que a las 12 del mediodía, eso es lo que tengo más presente, hubo una rueda de prensa de Arnaldo Otegi, porque anteriormente había salido Ibarreche diciendo que era ETA, pero en cambio luego sale Otegi negándolo todo. Eso fue sobre las 12 del mediodía. Y ustedes dicen que más o menos sobre las 2 del mediodía o las 3 del mediodía, ustedes se dan cuenta
precisamente. Muchos, desde luego, antes de las 12 ya pensábamos que no era ETA, que eso no cuadraba. Por muchas razones. Había muchas razones para pensar que no cuadraba.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la forma de proceder. ETA no mataba indiscriminadamente, salvo la matanza Hipercor. No había habido ningún atentado de esas características. Entonces, bueno, lo había intentado, eso sí es verdad. Lo intentó el 24 de diciembre de 2003, es decir, menos de tres meses antes, de los atentados, poniendo 50 kilos de dinamita en el expreso Irún-Madrid. Pero sobre todo, el explosivo famoso que dio lugar a la teoría de la conspiración, el Titadín, que era el que entonces usaba ETA, se descartó desde el principio. Se descartó visualmente por el TEDx, que fue a desactivar la primera bolsa que no explosiona y que estaba en la estación de Atocha. Ese TEDx visualmente ve la dinamita goma y dice, esto es goma 2. ¿Por qué? Por el color. La goma 2 es un color crudo tirando a beige, mientras que el Titadín es rojo, rojo fuerte.
Claro, entonces es evidente que, bueno, lo que vimos en el reportaje el domingo de Évole y el que está colgado de Televisión Española, que el gobierno de Aznar mintió.
Bueno, mintió o no quiso, más que mentir, yo creo que no quiso conformarse con lo que iba siendo evidente, que se aferraba a una esperanza vana. Y no sé tampoco exactamente porque, de hecho, como usted recordará, es la única vez en la historia de las Naciones Unidas que el Comité de Seguridad condena un atentado con nombre y apellido, condenó a ETA. O sea, la fuerza que tenía en aquella época el gobierno de España, internacionalmente y tal, era muy importante. Entonces yo creo que se aferró a esa idea, bien como ETA, como autor directo, bien como ETA, como hombre de atrás.
Uh-huh. Usted condenó a 18 personas por ese atentado, pero algunos de los principales implicados y cabecillas se habían suicidado pocos días antes, después del ataque, concretamente en Leganés, después de estar rodeados por la policía. Por tanto, ¿interpreto que los cerebros de la matanza murieron en Leganés?
Yo estoy convencido, pero convencido, cuidado, no jurídicamente, porque no se investigó eso en concreto, pero yo estoy convencido, precisamente porque se suicidaron, pero yo estoy convencido que al menos Aleké Malamari y Albert Fayez, que se llamaba el tunecino, no recuerdo ahora el nombre completo, yo creo que, por supuesto, eran dos de los cabecillas y de los ideólogos de la matanza. Que ya digo que tampoco era muy difícil pensar en un atentado en trenes, porque tres meses antes lo había intentado ETA. Es decir, no hay que ser muy original esa teoría que se ha extendido. Es que hay que ver la mente que hay que tener para planificar este atentado, ¿no? Ese atentado ya se produjo en otros lugares del mundo, creo que fue en la India, y se intentó en España menos de tres meses antes.
El juicio se celebró 3 años y medio después del atentado, pero una parte de la prensa en Madrid continuaba alimentando la idea de que ETA había sido la responsable o tenido algo que ver en los ataques. Yo le pregunto a usted, como persona que como el juez que presidió el tribunal, ¿cómo vivió todo aquello?
Bueno, por una parte, de la serenidad que nos obligaba, que nos la profesión, y de otra parte, como me la pregunta como ciudadano, con cierta indignación. Cierta indignación porque los datos objetivos desmentían una por una las teorías que iban apareciendo. Es verdad que posiblemente alguna de esas teorías fue bien intencionada en un origen. El problema es que ya, una vez que se lanzaban, no, cuando se daban cuenta que no era verdad, si hubieran sido bien intencionadas en el origen, no retrocedían, no decían, oiga, me he equivocado, no es verdad. No, la mantenían.
¿Se sintió presionado en algún momento?
Sentirme presionado, no. Que se me presionó, sí. Son dos cosas diferentes.
¿Quién?
Bueno, eso no se dice, pero vamos, es evidente que no te presiona directamente el que quiere presionar. Se hace a través de lo que eufemísticamente llamábamos en aquel momento las palomas, que eran amigos, conocidos, compañeros. Siempre había uno que te traía un mensajito. Oye, ten cuidado con esto, porque esto puede tener un problema. Oye, mira, viene esto otro, que es una forma de decirte, céntrate en esto, o no te centres en esto, queremos que vayas por aquí, porque no vayas por allí.
Las palomas venían de un palomar, y ese palomar me imagino que debe ser lo de Moncloa.
Bueno, las palomas venían de todos los palomares de España. No solo de ese palomar. En esa época teníamos una cantidad de palomas impresionantes.
¿Pasó miedo en algún momento? Uy, se ha tallado. ¡Uy! Sí, se ha tallado. Anem a recuperar-lo perquè era la pregunta que hi havia un silenci que deia, hòstia, ven, què dirà aquí, ara ben se'l recuperem. Ah, sí, lo hemos recuperado, perdón, ¿eh?
Una llamada.
Perdón, sí. Disculpe. Le preguntaba si pasó miedo en algún momento.
No, perdonen ustedes. No, miedo no. Miedo no porque, por decirlo así, estábamos curados de espanto. Es decir, lo duro para un juez de la Audiencia Nacional, un fiscal, un funcionario, incluso policía, era ETA. ETA era tremenda. Y ETA sí nos tenía en el punto de mira. El yihadismo no iba por un juez en concreto, el yihadismo iba contra cualquiera.
Ese ruido ambiental con presiones que usted decía ahora de todo tipo de palomares tuvo alguna consecuencia trágica. Por ejemplo, usted se recordará de la mujer de uno de los señalados por los conspiranoicos, que era el comisario de Vallecas, Rodolfo Ruiz. La mujer se suicidó. ¿Cómo vivió usted ese episodio?
Sí. Tremendo, no tengo palabras. No quisimos ir aparte que la familia pidió que la dejáramos en paz, pero no quisimos ni siquiera manifestarnos porque no había nada que decir. Es la escenificación cruda y dura de lo que se hizo con este atentado. Además de la dureza del propio atentado, tuvo muchísimas más consecuencias.
Para la gente que no sepa quién era Rodolfo Ruiz, ¿lo puede usted explicar?
Sí, bueno, era el comisario de la comisaría de Puente de Vallecas, que es la comisaría donde se descubre la famosa mochila de Vallecas llamada luego, que es la que conduce rápidamente a los islamistas. Se creó toda una teoría falsa sobre la mochila de Vallecas, que había sido, se dijo que había sido puesto por la policía, que el señor Ruiz era el que la había puesto, que era una mochila falsa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cantidad de disparates tremendos. Y a partir de ahí, ese fue el punto débil. De hecho, incluso abogados de la acusación, y Javier se acordará, incluso abogados de la acusación en el juicio sostenían que la mochila era falsa, cosa que es increíble. Un abogado de acusación defendiendo, ¿no? Bueno, simplemente se lo desmonto con dos palabras. Si la mochila es falsa, ¿por qué la tarjeta fue activada en Morata de Tajuña? ¿Y por qué el teléfono era un Triumph 10, que era el teléfono usado, por ejemplo, en los atentados de Bali por los alcaidistas? Etcétera, etcétera. Es decir, es que no se puede sostener que la mochila es falsa. ¿Y por qué, si es falsa, tiene un detonador de mina conchita perfectamente documentado y la dinamita de mina conchita? O sea, es que, bueno, es que dan ganas de llorar.
Desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué aprendimos del 11M? ¿Estamos más preparados? Recordemos que el terrorismo yihadista también golpeó Barcelona y Cambrils en el 2017. ¿Pero estamos más preparados o no?
Sí, sí, vamos a ver. Ese atentado junto, recuerde que le precedió el 11S en los Estados Unidos de América, y que eso provocó una movimiento pendular en la legislación que se convirtió prácticamente en una legislación de excepción en todo el mundo. Quizás el único país que aguantó esa tendencia de hacer una legislación de excepción fue España. Pero cuando la hizo, que la hizo a raíz del 2004, se amplió extraordinariamente el delito de terrorismo, las posibilidades de cometer delito de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Contamos con una ventaja que no contaban otros países, aunque ahora ya no lo sé. En mi época la ventaja es que la Audiencia Nacional corregía la interpretación extensiva, o mejor dicho, la aplicación extensiva del tipo penal, para evitar llegar a disparates. Y por lo tanto sí estamos más preparados, claro.
Ahora hay una serie que hoy se estrena en Disney Plus, que se llama Nos vemos en otra vida, sobre la historia de uno de los protagonistas, que ahora hablaremos de ella. Pero también en la serie se deja entrever que las teorías de la conspiración y la manipulación política dejaron a las víctimas en un segundo plano, ¿no? ¿Se ha sido lo bastante justo con ellas, usted cree?
¿Con las víctimas?
Sí.
No, con las víctimas, vamos a ver, ni se ha sido justo ni injusto por parte de las instituciones, se intentó arropar, por lo menos formalmente, y darles apoyo, etcétera. Pero en realidad las víctimas se las ha destrozado. O sea, la división que se produjo en este caso hizo que las propias víctimas, si ya toda víctima tiene un dolor y un duelo porque no sabe todo y quiere saberlo todo, en este caso encima es que le dan dos opciones completamente distintas. Todavía hay víctimas, en su perfecto derecho, que sostienen que pudo ser ETA. Incluso dicen más, dicen que me da igual si fue ETA o no fue ETA, yo quiero saber quién fue el autor intelectual. Entonces es que a las víctimas se le ha causado no una revictimización, que llamamos nosotros, es decir, no solo el dolor del atentado y el posterior dolor del proceso judicial, del juicio y de la sentencia, sino es que siguen revictimizándose durante todos los años. O sea, ahora con el 20º aniversario van a revivir absolutamente todo al detalle otra vez. Y esto no parará nunca, porque mientras no haya alguien que diga claramente, se juzgó, nos pudimos hacerlo mejor o pudimos hacerlo peor. Se juzgó por 8 magistrados, ni por uno ni por dos. Un tribunal de 3 en la Audiencia Nacional y 5 en el Tribunal Supremo, que lo revisó.
Melero.
Y el resultado está ahí.
Sí, Javier, tú que lo pudiste, bueno, tú que evidentemente eres el testigo privilegiado de todo esto, ¿tú crees que hubo fallos graves de los servicios de inteligencia y que precisamente esos fallos de los servicios de inteligencia son los que han fundamentado estas teorías de la conspiración, estas lagunas en cuanto a la autoría intelectual y al dominio del hecho?
No, yo no creo que los fallos de los servicios de información o de inteligencia, que los hubo, como todos los atentados. Los atentados suelen ser normalmente, y más cuando es un país como España, con tanta experiencia en terrorismo, desgraciadamente, los atentados suelen ser siempre algún fallo de seguridad. Tiene que haber un fallo de seguridad, pero al fallo de seguridad se unen otros factores, como la mala suerte, etcétera. No, las teorías de la conspiración eran teorías que se basaban, quizás favorecida por la opacidad de la investigación, es decir, no se daba nada de información, que simplemente cogían un dato, lo descontextualizaban, desoían cualquier otro dato que lo contradijeran y de ese dato sacaban una conclusión absoluta. Esas eran las teorías de la conspiración. Pero no se debía a los fallos de los servicios de información. Se ha hablado mucho de si Marruecos, Francia, yo no tengo el más mínimo dato que apoye esas teorías ya sobre los servicios de la información, todo lo contrario. A nosotros nos consta que tanto Francia, por supuesto, como Marruecos y otros países colaboraron intensamente.
Sí, Javier, y siguiendo con lo mismo, ¿tú crees que se tendrían que haber suspendido las elecciones en aquel clima absolutamente emocional, pervertido y con la toxicidad de lo que iban diciendo unos y otros?
Bueno, esto puedo comentarlo porque estoy en excedencia en la carrera judicial.
Claro, por eso claro.
Yo creo que se tenían que haber suspendido las elecciones de mutuo acuerdo todos los partidos, o sea, no una decisión unilateral, ¿no? Pero nada, sino porque España en ese momento no estaba en condiciones psicológicas para votar con tranquilidad. Estábamos en un shock. Por mucho que se reaccionó muy bien, era una situación traumática, de shock.
Son las 10:30. ¿Me deja 5 minutos más o tenemos que acabar ya?
Sí, no. Sí, podemos un poco más porque he retrasado la reunión un poco.
Vale,
más.
Usted me avisa, si no, porque es que me parece muy interesante todo lo que está contando y aquí hay gente que quiere preguntar, ¿eh? No, pero por ejemplo, hay un en esta serie que veré que se puede ver, veremos al juez Gómez Bermúdez haciendo, en este caso a él no, veremos un actor que hace de magistrado en el día del juicio. Y me gustaría hablar de dos nombres. Uno que es muy protagonista, que le han caído más condenado a más de 34.000 años de cárcel, que es Suárez Trasorras. En la serie se ve un personaje mezquino, un personaje enfermo, un personaje drogado, un personaje muy cutre, muy del lumpen, y que fue el nexo de unión entre un grupo de kinkis, y digo así kinkis porque me recuerdan mucho los kinkis de los años 80, con los yihadistas. ¿Ese era el papel, no, de ese hombre?
Bueno, Suárez Trasorras es un personaje desgraciado porque tiene un cierto trastorno mental que obviamente no le impidió conocer lo que estaba haciendo. Él, al final, después de unos años, reconoció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por carta y luego a las víctimas que efectivamente intervino, sabía que iba a producirse el atentado y por lo tanto reconoció su responsabilidad. Pero la mejor definición la ha hecho usted. Suárez Trasorras era un personaje lumpen de la zona, ¿no? Un minero que deja de estar en la mina porque sus condiciones psíquicas tampoco se lo permiten, que se dedica al trapicheo, que se droga, que va con menores, con intenciones no se sabe muy bien cuáles, en el sentido de que no sé si los usaba para traficar o para otras labores, en fin, personaje que, por cierto, en prisión se ha corregido bastante.
Bueno, de hecho ha pedido la eutanasia, creo, porque dice que en la cárcel no le dan el tratamiento de salud mental que quiere.
Bueno, lo de la eutanasia me parece una butad, ¿no? Uh-huh. No tiene ningún sentido. Pero sí es verdad que ha intentado hacer justicia restaurativa, no sé si con buenas intenciones o sin intenciones. Ha intentado pedir perdón a las víctimas. Bueno, ha tenido un proceso que al menos no es un proceso inverso, es decir, no es un proceso para peor.
Del caso del chaval que es el protagonista de la serie, que es Gabriel Montoya, que el gitanillo Babi, como también le llamaban, usted, él sabía lo que ocurre, es decir, se lo condenó por transportar la dinamita que utilizaron los terroristas. ¿Usted le dio la sensación de que no sabía exactamente qué hacía?
Vamos a ver, sobre el gitanillo se le jugó en el juzgado penal central de menores, perdón, porque precisamente porque era menor de edad, claro. Y se le juzgó solo por el tráfico de explosivos, porque es verdad que acompañan un coche en uno de los viajes a Mina Conchita, a Suárez Trasorras, con los autores del atentado, con algunos de los autores del atentado, de los atentados, pero él se queda en el coche, es decir, se queda en un mirador. Entonces yo creo, porque yo no celebré ese juicio, lo celebró el juez que ya era central de menores, yo ya no estaba en ese juzgado, creo que no había base alguna para afirmar que él hubiera oído algunas frases que fueron clave para entender que Suárez Trasorras sí estaba en el ajo, como coge los clavos, que no se te olviden los clavos, que luego dio también lugar a otra polémica, porque decían que no había metralla, bueno, que no tenía que ver, que le diga coge los clavos para que luego haya metralla, la pueden poner o no la pueden poner. Además, en estos atentados carece de sentido lo de la metralla, ya está el tren para hacer de metralla. Y bueno, yo creo que simplemente no había datos suficientes para acusarlo de ser cooperador necesario del delito, de los delitos graves de los atentados de los demás.
Ha dicho que Trasorras está intentando reparar el daño hecho desde la cárcel. ¿De qué manera?
Bueno, tengo entendido, porque esto tampoco lo he seguido con especial intensidad. Tengo entendido que ha querido hablar con víctimas y que ha pedido perdón, y ya le digo, reconoció al final su responsabilidad, ¿no? Que no es una cosa que hagan todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha tenido una evolución favorable. Lo que ocurre que su escenario penitenciario, si es que todo esto lo ha hecho con intenciones de que mejore su escenario penitenciario, pues es francamente muy difícil, porque su condena es de 40 años de cumplimiento efectivo. Son 30,000+ nominales, pero 40 de cumplimiento efectivo. Y además, la libertad condicional, si no recuerdo mal, con la ley que estaba vigente y que sigue ahora vigente con otra redacción, lo que empezó en la llamada ley de cumplimiento íntegro efectivo de las penas, no puede alcanzar la libertad condicional, me parece que es hasta que haya cumplido las 4/5 partes. Es decir, el escenario penitenciario no es precisamente bueno.
Usted ha dicho hace un momento que la Audiencia Nacional hizo una interpretación bien definida, ha dicho textualmente, del delito de terrorismo para evitar, decía literal, disparates. Le pregunto, ahora que está, como usted propiamente decía, que está en excedencia, ¿es un disparate acusar el Tsunami Democratic de terrorismo?
Bueno, esto iba sobre el 11M, y yo sobre eso se lo digo honestamente, sobre eso, estando ahora mismo en investigación por el juzgado central número 6, no, ya han dicho que van a admitirlo a trámite, pero el Tribunal Supremo no me puedo pronunciar. Además, yo es que no tengo datos, no conozco absolutamente nada de ese sumario. He leído lo que dice la prensa, pero tiene vamos a ver, la prensa habla de unos hechos y yo, por experiencia, durante los 30 años que he estado de juez en activo, le digo que no son normalmente exactamente esos hechos los que interesan jurídicamente. Pero no tengo datos.
Yo no te pregunto por el caso concreto del Tsunami, porque ya has dicho que no. Pero hay algo que has dicho antes, que es las modificaciones que se han venido haciendo de la legislación antiterrorista y que culminan en la reforma del 2015. ¿Tú crees que esa expansión extraordinaria, esa hiperexpansión del delito, es lo que está llevando a que conductas que en otros tiempos podrían ser delitos ordinarios contra el orden público se reconduzcan al terrorismo?
Bueno, técnicamente, Javier, como tú sabes, lo que ocurre es que ya el delito de terrorismo tiene una definición, como tú dices, tan amplia, que lo decisivo es que se concurra el llamado tipo objetivo, es decir, el tipo objetivo que se separa en dos facetas, ¿no? Una es que se persiga uno de los fines que dice la ley, concretamente subvertir el orden constitucional, creo que dice desestabilizar, suprimir el funcionamiento de instituciones políticas o la estructura económica, obligar a los poderes públicos a hacer un acto o abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la plaza pública. Es decir, si vemos todo esa parte del elemento objetivo, es que ahí entran muchísimas cosas. La otra parte del derecho objetivo, del elemento objetivo, es que se trate de delitos graves. A partir de ahí, a priori, terrorismo puede ser muchas cosas, a priori. Lo que ocurre es que para eso están los tribunales, para moderar y decir, mire, no, esto no entra por esto. Pero sí, unos actos en concreto tienen por fin alterar gravemente la paz pública o presionar o intentar que no haga o haga algo el gobierno de la nación o cualquier otra institución en contra de lo que objetivamente tendría que hacer por el interés general, y hay un delito grave, pues entonces en principio podría haber terrorismo. ¿Qué ocurre? Que luego hay que buscar el elemento subjetivo o el tipo subjetivo del delito. Es decir, no basta con que objetivamente entre en el artículo 573 o en el 573 bis. Hace falta que haya intención terrorista. Y este es una cosa, es un elemento interno para que los oyentes me entiendan. Es decir, está en la mente del investigado, y hay que indagarlo a través de factores externos, de lo que llamamos indicios externos. Y eso es lo que va a hacer la investigación. Pero cuidado, el que objetivamente un hecho, a priori y desde un punto de vista absolutamente neutro, pueda entrar en la definición del 573, no quiere decir que sea terrorismo. Hay que verlo con el tipo subjetivo, con el elemento interno o intención de los intervinientes.
No le pregunto por nada más de actualidad, por tanto, porque me saldrá por la tangente, y que esto usted no lo conoce, ¿no? No le pregunto por la ley de amnistía, por ejemplo, ¿no?
Yo nunca salgo por la tangente.
¡Ah! Pues entonces se lo pregunto.
Nunca salgo por la tangente.
¿Cree, como han afirmado algunos de sus colegas, que la amnistía es un atentado contra la separación de poderes?
No, una amnistía no puede ser nunca un atentado contra la separación de poderes. O sea, vamos a ver, una cosa es que la amnistía esté bien o mal hecha, o que sea conveniente o no, y otra cosa es que no es un atentado contra la separación de poderes. Entonces, según esa teoría, las amnistías del año 77, 78, 79, creo que es, son también atentados contra la separación de poderes. Dicen, no, porque es que entonces no había democracia. Porque mire usted, si es que me da igual, también había jueces y se supone que la sentencia era que no. Una amnistía es una decisión básicamente política y el único matiz que hay que hacer ahí es si se toma, como debe ser, por razones de interés general o si se adopta por razones de interés particular. En el primer caso es legal, en el segundo no. No hay mucho más que discutir.
Decía que leía la prensa y que es muy retuálico cada día, es leyendo la prensa, escuchando la radio. Lo que usted ha podido leer o lo que ha podido escuchar del redactado que hemos conocido hasta ahora, ¿para usted es constitucional?
El borrador que yo conozco, que es el primero, no. El borrador que yo conozco contiene algunas contradicciones graves. Ya lo dije en su momento. Es contradictorio lo que el ámbito objetivo de aplicación de la ley, es decir, los delitos que abarca y los que no abarca. Se contradice el propio borrador. Pero eso parece que se corrigió y se modificó. Yo no lo sé porque no he visto nada más que el primer borrador, que es el que se publicó, el que en su inicio se había pactado. Yo creo que se tenía graves dificultades técnicas y que podía haber derivado en consecuencias contrarias a la intención del gobierno.
Perfecto, ahora sí. Javier Gómez Bermúdez va ser el jutge, va ser el magistrat encarregat de l'11M, d'aquell judici terrible, terrible, terrible. No devia ser, evidentment el juicio no fue fácil, y se va a acordar usted toda la vida y seguramente de alguno de los testigos que allí fueron y de las opiniones. Debe ser lo más duro y lo más crudo que ha sufrido usted en su vida como juez, ¿no? Sin duda.
Bueno, vamos a ver, el juicio todo el proceso fue durísimo física y psíquicamente, eso es evidente, pero no técnicamente. Técnicamente era un problema de valoración de la prueba, pero en su solución jurídica no tenía gran dificultad. Sin embargo, emocionalmente incluso, ya digo, físicamente sí fue tremendamente duro. Pero yo no me siento dañado por ese procedimiento. Yo me siento honrado por haberlo podido celebrar.
Emocionalmente, ¿eh? Emocionalmente. ¿Y cómo lo superó eso?
Pues, como se supera, somos profesionales de la presión. Entonces el tribunal era un tribunal con mucha experiencia. Fernando García Nicolás, Alfonso Guevara y yo. Ellos tenían muchísima experiencia por años en la carrera. Y yo ya también tenía bastante. Tenía en aquel momento, no sé si eran 23 o 24 años en la carrera. Y estamos entrenados para eso, especialmente en la Audiencia Nacional. Cuando digo emocionalmente me refiero a no dejarte llevar por tus sentimientos, porque eso te puede nublar,
claro,
imparcialidad. Es decir, si te vences emocionalmente, difícilmente vas a ser objetivo a la hora de decir si ese hecho es imputable a una persona o no.
Javier Gómez Bermúdez, un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo, Javier.
Un abrazo, Javier. Hasta
gràcies. 19 minuts i les 11. Una petita pausa i acabem ja, perquè d'aquí uns moments continuarem parlant Manuel Javois, Pol López, Quim Ávila, Roberto Gutiérrez, al món RQ.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Recolector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
RAC 1.
Estic cuinant i penso, aquesta cuina necessita un canvi. Me la imagino. Oi tant, com a les pel·lícules. Vaig a Bauhaus, em quedo aquests armaris i també aquest taulell. M'animo? Esclar, i tot al millor preu. I un servei integral. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, cuina nova.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
El teu grup favorit es baralla i deixa de tocar. L'estrella del teu equip fitxa per l'etern rival. Els teus pantalons nous passen de moda.
Ai, cal ser molt bo per durar molts anys. Com el teu Seat Ibiza, que ara inclou fins a 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. Tant nostre, tant Seat.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres, 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Digue'm, Pilar.
Escolta, saps que Gestel m'ha tornat a millorar la tarifa?
Ja, i pel mateix preu, eh, que sí?
I sense demanar-ho?
Esclar, és que aquests et fan millores així perquè sí.
I què serà el següent? Que em canviïn el meu marit per en Jesús Vázquez?
Ai, qualsevol cosa.
Siguem sincers, a tots ens agrada millorar. Per això a Gestel tornem a millorar les tarifes pel mateix preu. Truca al 1510.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
El perquè de tot plegat.
Que he de dir una cosa que interessant, perdó que us ho digui, la conversa amb Gómez Bermúdez, molt, que, sí. Que ell, quina pau, quina tranquil·litat i quina desconnexió també del món real, per entendre'ns, perquè allò devia ser...
A més,
quan tu estaves a Madrid cobrint
sí,
la...
Sí, jo estava a Madrid i vaig cobrir el judici, la comissió d'investigació...
Ell
va ser molt sensible amb les víctimes en un moment en què aquell judici va ser molt dur per les víctimes, perquè van patir una doble victimització, no? Perquè aquest... intent d'utilitzar el dolor, teories de la conspiració. A la Pilar Manjón, si us en recordeu, li van dir de tot perquè havia sigut de Comissions Obreres i perquè no pujava al carro de la conspiranoia. I el Robert Manrique, de les víctimes del terrorisme a Catalunya, ara m'ha escrit fa una estona i em diu: ostres, m'ha passat un minitext, el llegeixo, és molt ràpid, són dos paràgrafs, que explicant sobre
Gómez Bermúdez quan va acabar el judici. Diu, només dir, tradueixo al castellà, que el senyor Gómez Bermúdez va tenir una actitud que mai havia vist aleshores amb les víctimes. Recordo que el dia de la lectura de la sentència hi havia gairebé 300 víctimes, membres de l'associació de l'11M afectats pel terrorisme, que era la de la Pilar Manjón, a la planta del soterrani de la sala de l'Audiència Nacional a la Casa de Campo de Madrid. I moltes d'elles em deien que tenien algunes preguntes que no sabien si tindrien resposta. Diu, en un moment de la conversa vaig pensar en la possibilitat de que el propi jutge Gómez Bermúdez els pogués donar resposta i em vaig atensar fins on ell es trobava a la planta superior. Li vaig consultar aquesta possibilitat i em va dir textualment: dona'm un moment que atengui els mitjans de comunicació i en acabar baixaré. Ho va fer. Diu, i així va poder aclarir molts dubtes que moltes víctimes encara tenien. Va ser un moment inoblidable que va atensar la justícia a les víctimes. És a dir, jo crec que s'ha de ser molt crític amb la justícia, que el poder judicial espanyol sistèmicament té molts problemes, però en aquest cas i aquest judici que jo vaig viure, el jutge va tenir una humanitat amb unes víctimes que estaven sent matusserament utilitzades, grolleramente utilitzades, que cada dia es despertaven amb una portada immoral del diari El Mundo parlant de la Cloratita, de l'Orquestra Mondragón, de l'Ácido Bórico, unes coses surrealistes, que amb una persona que ha perdut un fill, que ha perdut la parella, intentar-la manipular d'aquesta manera és absolutament amoral.
Melero, Javier Melero.
Sí, no, hi ha un record per l'instructor d'aquest procediment, el jutge de l'Olmo, que un gran
professional,
que va patir una pressió terrible, i a diferència del Javier Gómez Bermúdez, que és un home pues, fort, és un home a més pues, que fa molt esport, que entrena molt, que psicològicament és molt potent, el jutge de l'Olmo es va desmoronar en aquell moment i va incórrer en una greu depressió i va deixar l'Audiència Nacional i va tornar a la seva Múrcia natal, on ara és un excel·lent magistrat de l'Audiència Provincial de Múrcia, però va destruir la seva carrera a l'Audiència Nacional en aquest judici.
No em voldria equivocar, però si no recordo malament, en aquells moments l'alcalde de Madrid era Alberto Ruiz Gallardón.
Sí.
Alberto Ruiz Gallardón no manté aquesta línia que hi havia dintre del partit, i això li provoca també, li diguin absolutament de tot des d'aquests mitjans que estàvem comentant abans. Ho dic perquè a vegades també cal fer justícia amb gent que en un moment determinat va dir, escolta, això no és veritat.
Anem a trepitjar l'ull de poll, però abans deixem a fer una cosa, que és saludar el meu admirat, estimat Manuel Javois. Hola, Javois, bon dia, buenos días, què tal?
Com estàs? Bon dia.
Moltes felicitats.
Gràcies.
I et diré, per diversos motius. Has vist la sèrie?
Sí, claro, sí, l'he vist.
Ara parlarem de la sèrie amb alguns dels seus protagonistes. Jo la vaig acabar de veure ahir a les 9 de la nit, abans del partit d'Mbappé, vale? Abans del partit vaig veure l'últim capítol. Jo, que sóc un fidel lector de tot el que fa Havois, fa un temps desconeixia de l'existència d'aquest llibre, que es diu Nos vemos en esta vida o en la otra. Jo desconeixia de l'existència d'aquest llibre, i l'editorial Planeta em va passar les galerades del llibre. La història és bestial, la història és bestial, sí. I ara vull parlar amb ell d'aquest llibre amb els actors de la sèrie, però abans, ara hem parlat fa uns moments amb Javier Gómez Bermúdez, el jutge i el magistrat de l'Audiència Nacional que va portar aquest judici de l'atemptat de l'11M. Ell ens deia, bueno, hi ha una branca paral·lela, que és la branca asturiana, espanyola, que eren el lumpen, eren, bueno, los últimos golpes del torete 2.0, els quinquis, no?
Sí. Sí, gente, en fin, gente que se dedicaba a delitos, digamos, de baja intensidad, alguno de ellos como Roberto Trasorras, que actuaba también como confidente, y que, bueno, que se hacen con barrios, ¿no? Una especie de mafia local, pero muy chiquita y sobre todo muy kinky, ¿no? Y que sobre todo tenían en críos sin curro, sin trabajo y sin estudios, de familias desestructuradas, un vivero de ayudantes, de colaboradores. Ahí empieza la historia, ¿no? Cuando Gabriel Montoya, con 15 años, conoce a Milo Suárez Trasorras, y ve en él, pues, hay un deslumbramiento, lo decían los hermanos Cabezudo, los Sánchez Cabezudo, un poco similar, pero en versión Avilés, años a principios de años 2000, de historias del Bronx, cuando aquel mafioso Robert De Niro deslumbra al chico, ¿no?, que quiere ser como él. Pues en este caso ocurre más o menos lo mismo. Hay algo que a mí me mueve al hacer el libro y que me tiene completamente hipnotizado, y es el hecho de que en octubre este niño esté con otros colegas, otros adolescentes, fumándose unos porros en el Portal, sin oficio ni beneficio, bueno, una vida de adolescente. Y entonces conoce a Emilio, y en cuatro o cinco meses, el chico está haciendo de chofer de los terroristas que viajan a Mina Conchita para hacerse con los explosivos que terminan matando a tanta gente en Madrid, ¿no? Ese viaje es natural. Ese viaje, cuando yo lo estoy escribiendo, no te voy a decir que cualquiera se pone en su lugar, porque casi nadie se pone en su lugar, pero lo hace de forma tan natural, ese viaje enloquecido hacia el terrorismo, hacia los atentados más sangrientos de realizados en suelo europeo, que realmente tenía miedo cuando lo escribía, ¿no? Se sufre porque no se ve nada extraordinario en esos meses que pueda ocurrir y que digan a este chico le ha cambiado algo. No ha habido un clic, no ha habido una radicalización islamista, no ha habido absolutamente nada. Simplemente pasa de estar jugando unos porros y mover unas fichas por el barrio a convertirse, a sentarse en el banquillo como el primer acusado de los atentados del 11 de marzo.
Ara parlarem amb els actors de la sèrie, però deixa't dir-te, Manuel, que la sèrie que segueix el que fa Havois. Què va fer Havois? Havois, ja ho comença explicant al seu llibre, hi ha una persona que és clau, que és un company, que es diu Joaquim Manso, company de feina, i un dels jefes del... Ell treballava al Mundo, el Havois, abans d'anar ara fa al País, sí. I un dels seus jefes li va demanar que fes un article sobre l'11M, i li va donar un nom, Gabriel Montoya Vidal, que és aquest menor que va ser el que va començar, com deia el Havois, el judici, el primer que va anar a judici. I es veu que va anar a Avilés a abordar-lo. Joaquim Manso, i va ser molt arisc. Llavors es veu que Manso li va convèncer perquè fes un cafè amb Havois. I va anar a fer un cafè amb Havois. I explica... Havois, m'agrada molt aquesta frase: yo pertenezco a una familia, parla Manuel Havois, a una familia humilde, crecí en un barrio en el que había de todo, nunca delinquí, pero vi pasar a chicos como él, por un lado y otro, hijos de familias desestructuradas, de padres encarcelados o alcohólicos. Y com deia aquest matí a les 8, una frase que és bestial: compañeros del colegio que evitaban algunas calles para no pasar por el bar en el que estaban sus padres. Ara parlem d'aquest llibre i parlem sobretot d'aquesta sèrie. Però abans, Mònica, endavant.
Ara estic nerviosa perquè jo sóc una grupi del Havois.
Jo també sóc grupi del Havois.
Però molt grupi.
Jo també.
I és com sort que està a la distància.
Sí.
Perquè si el tingués aquí al costat, no sé.
Bueno, espero que vindràs per Sant Jordi, Manuel, o no?
Sí, voy a Sant Jordi.
Vale,
sí,
pues aquí sí, t'esperem, sí, t'apunta.
T'esperamos aquí, en l'estudi, porta'l,
Poli, tanca el porto.
Vinga. Molt bé, doncs comencem. Saps, Basté, que aquests dies hem parlat de la Casa Reial Britànica, d'aquesta mena de passa que tenen? Sí. Avui el Melero ha dit una frase, quan parlàvem dels pagesos, ha dit: el camp és aquell lloc on els pollastres corren crus. Llavors he decidit buscar les feines més insòlites que hi ha al Buckingham Palace, i a cada un dels tertulians hi atorgaré una. Com que el Melero ha parlat dels pollastres, el seu treball, si treballés per la Casa Reial Britànica, seria el guardià dels cignes. És a dir, els cignes que estan al riu Tàmesi tenen un guardià específic que els cuida perquè són considerats de la família reial. Per tant, a tu aquest. A l'Anna Gómez, que avui ha deixat molt clar que està a favor dels pagesos. Vigila, ui, a mi no m'amenacis, Anna, que estàs a distància. Vinga, va. A l'Anna Gómez, que ha defensat els pagesos, tot i que m'ha entrat una mica en bucle en aquell debat de si havien d'anar o no al faristol, tu series la talladora de la carn reial. Què et sembla? És la persona que talla la carn al rei o a la reina. És una bona feina, Vale, d'acord, passa palabra. Molt bé, el Ferran, que trepitja el terreny, ens ha explicat que va estar seguint l'11M, seria l'estovador de sabates. És una persona que fa més còmodes les sabates de la família reial. En Ramon Rovira, que sap moltes coses però que és un home molt discret, seria o el guardià dels segells de la reina o bé l'inspector de les seves fotografies. És la persona que vetlla perquè les fotos que hi ha penjades al passadís siguin fafaents.
M'agradaria molt fer això.
Vinga, sí, sí, ara, si ara està... t'ho parlo sí, amb la Kate o amb algú d'aquests.
Arreglo-m'ho perquè m'interessa aquest tema.
Molt bé, en Rovira...
I et fan un ducado, és simultàni. Sí, home, va amb el càrrec.
En Rovira, que avui s'ha autoproclamat veterà de la guerra del Vietnam, ens ha dit...
Això en Jordi...
Bueno, t'ho ha dit el Basté, però no t'ha estat malament.
No, em sembla bé.
Això ens ha dit avui que l'11M ha provocat un trencament polític entre el PSOE i el PP. El Ferran també ha dit que aquesta piulada que el PP ha publicat en referència a això de tancar bars i restaurants a la una és la representació gràfica del que diuen cada dimecres al Congrés, és trumpisme. I d'aquí hem anat a parlar dels Estats Units, de susto o muerte, com ha batejat en Melero, Biden o Trump. Em quedo només amb una frase del Basté que, amb la mà al pit, de veritat, ha dit: estic molt amoïnat per al president Biden, eh? Però ho has dit amb, de veritat...
Amb... És que una persona que no saps quan acaba un discurs si ha d'anar cap a la dreta o cap a l'esquerra...
Ja, però hem dit que era susto muerte. Has ja, de triar el boig ja, o el que està una mica allà. Sí, molt bé, sí. El verb del dia és pouar. El Ferran sempre ens deixa frases o verbs o paraules. Pouar, que és treure aigua del pou, literalment, figuradament, és extreure idees i coses. Molt bé, i ara me'n vaig amb la frase final. És d'en Melero, quan parlàvem de tot això de la degradació política... Ha dit: tothom no pot ser Churchill, ni pot ser enginyós, ni dir les coses amb una certa gràcia.
Abans de la cançó de Melero, deixa'm dir una cosa, una última hora, que és que, i em sap greu, espero que no pengi Havois i que no s'enfadi amb nosaltres, perquè hi ha una notícia d'última hora que diu... l'audiència que la Fiscalia demana 4 anys i 9 mesos de presó per Carlo Ancelotti per haver defraudat 1 milió d'euros a Hisenda. Segons el Ministeri...
Lo vi justo antes de la entrevista, sí, sí.
Segons el Ministeri Públic, va ser 14 i 15, en la seva primera etapa com a entrenador del Madrid. Li retreuen que només tributés a Espanya el sou d'entrenador i no els ingressos pels...